Els dimarts, a COPE Catalunya i Andorra, a 2:15 del migdia, Converses Gironines. Un espai de tertúlia amb alguna de les personalitats més representatives de la vida econòmica, política i social del nostre temps a les comarques de Girona.
Converses Gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
A COPE Catalunya i Andorra comencem les Converses Gironines, cada setmana amb una personalitat de la vida política, econòmica, social o cultural de Girona. Us parla Lluís Arter, gràcies per acompanyar-nos. Aquest programa fa possible la Diputació de Girona fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. I la proximitat és sempre setmanal, la que tenim amb en Josep Víctor Gaia. Aquí saludo, Víctor, com estàs?
Molt bé, molt bé. I avui molt ben acompanyats i molt enjugassats.
Sí, avui jugarem, Víctor?
Exacte.
Saludem amb en Josep Maria, Joan i Rosa des del Museu dels Joguets de Figueres. Josep Maria, gràcies per acompanyar-nos i per rebre la nostra trucada.
A vosaltres, present em veu aquí.
Bé, si el Museu dels Joguets té pare i mare, dirien que en Josep Maria Joan Rosa és el pare del Museu dels Joguets.
Bueno, en nom de Josep Maria Joan Rosa, sóc el pare, la mare i els avis.
Exacte. Correcte. Molt bé, doncs, amb tot el pes familiar, gràcies per atendre'ns i per molts anys, perquè es celebren 40 anys de història del Museu dels Joguets de Figueres. Que ràpid que ha passat tot, no?
Bé, sí. Molt
vist des de fora.
No, i des de dintre també, sobretot la fase final. Des del 2020, amb la història de la pandèmia, i tanquem el museu, i es torna a obrir al cap d'un temps, i es torna a obrir d'una manera estranya, sanitàriament, bueno, tot es complica molt, i tot de cop, ara, fa poc, ens donem compte que estem al 40 aniversari. Però havíem perdut una mica de vista, perquè així és com quan vam celebrar el 25 aniversari, el 30, doncs ho vam preparar amb temps, i amb uns i amb altres, i farem això i farem allò. Però ara, com que sempre estàs pendent de què podràs fer el dilluns de la setmana que ve, doncs ens havia passat una mica desapercebut. Però serà important.
Bé, quan el 18 de juny de 1982 el Museu del Joguet, en la seva ubicació, l'antic i reconegut Hotel París, obria les portes, es podia preveure tot el que ha significat per la ciutat i pel mateix món del joguet?
No, en absolut. Potser, ara vaig a fer una broma, potser si ens ho haguéssim imaginat, potser no ho fem. Però no, va estar molt bé, i ara recordo una cosa, com que hi vam haver, a vegades, que això passa sovint, i cada vegada més, certes diversos amb l'Ajuntament, que no sé què es pensaven que anàvem a fer, i nosaltres, de tota la vida, jo ja tinc 82 anys, he sigut molt seriós amb totes les coses, les que he pogut, al final vam fer una inauguració, el 18 de juny de 1982, exclusivament amb vosaltres, amb la premsa. No vam convidar ni a cap polític ni a cap representant així. Bé, va ser així una mica improvisat, però en canvi va funcionar molt bé. I quan veiem i recordem la Núria Monarris, el Narcís Pijoan, bueno, tanta i tanta gent que han sigut uns grans amics del museu i que ens han recolzat, i nosaltres els hi hem donat motius de fer articles i de fer entrevistes i tal sovint, n'estem molt contents. També estem molt contents de tots els altres. Però vull dir que va ser una casualitat que a l'últim moment aquestes tibentors doncs, ens portessin a fer... Bé, de tota manera, com que el museu, jo sempre dic, i se'n riuen molt aquí al museu, sempre dic, el museu té molta sort. Mira si vam tenir sort, que encara no feia 10 dies que el museu es havia obert al públic, que va venir a Figueres el Max Kanner. Marcianer llavors era el conseller de Cultura i va venir per inaugurar a Figueres, per inaugurar una exposició de llibres en el Museu Dalí. I s'havia enterat d'això i va dir que tenia molt d'interès en venir i tal, i va haver d'insistir una mica perquè no el volien deixar venir, però al final doncs, va venir i va quedar entusiasmat i va fer una acció que a nosaltres ens ha ajudat molt i ens ha projectat també, que va ser organitzar, va dir, organitzarem amb el Servei d'Arts Plàstiques, que llavors ho portava el Daniel Giral Miracle, una exposició que corri a Catalunya perquè tot Catalunya sàpiga que existeix això. I sí, van organitzar una exposició conjuntament, vam organitzar una exposició molt maca que havia d'anar, i va anar, a cinc ciutats, Lleida, Tarragona, Barcelona, etc. però va tenir molt èxit i ens en van demanar a 7 ciutats més. I van fer 7 ciutats més. I això va anar continuant fins a 35 exposicions i la van tancar perquè, si no, s'haguessin convertit en un museu amb rodes, no? I la van tancar a Girona. Van dir, tanquem la Girona, la Casa de Cultura, i es va tancar allà i vam estar tots molt contents. I va fer realment el desig del Mascarell, es va complir, perquè molta gent de fora ja, de fora de la comarca nostra, ja sabia que existia aquest Museu dels Joves.
Què ha estat el millor d'aquests 40 anys?
Ui, això sí, són molts millors perquè...
Quina sort!
Depèn de com te miris del millor, tu, no? Mira, ja t'explico l'últim. Ahir va venir una senyora de Roses, que ja ens havia telefonat que vindria, a portar-nos una seva nina. I, bueno, sí, a l'hora que va dir, pum, ja estava aquesta senyora aquí, amb un paquetet, amb la seva nina i tal. I, bueno, després ens va explicar històries de la nina, i la veritat és que ens vam seure en una taula i vam mirar la nina, i va començar a fer petons, abraçades, es va posar a plorar. Vam acabar plorant tots en allà, perquè aquesta nina l'havia acompanyat tota la vida i ara ella ja se sentia molt gran i no volia deixar-la abandonada quan ella es mori a Roses, allà més a saber on hagués anat a parar. I el fet que estés a Figueres i estés en companyia d'altres nines i d'altres joguets li va semblar, s'ho va bé, segons ens va explicar, de meditar molt per prendre la decisió. Però al final la va prendre i va venir a despedir-se d'aquí amb una carpeta de dient-li adeu, dient-li que estaria molt ben cuidada. Aquesta senyora va estar a les Franceses, que ara és un col·legi que existeix, d'interna. Des de Roses els seus pares la van portar interna aquí. I van aconseguir autoritzar que vingués amb la seva nina. O sigui, mentre va estar interna a les Franceses, doncs tenia al costat del llit la nina aquesta. I és una nina molt maca, és una nina d'un material com de plàstic, que s'ha envellit molt, no diria tant, no tant com la senyora, però Déu-n'hi-do, han fet una vida...
Una llarga vida.
Sí. Ara, penso, no, això no ho sé segur, però com a mínim dos, però penso que ha tingut tres marits. Però la nina...
Ha superat els marits.
Ha superat els marits.
Però és un aspecte... Això de plorar, jo, quan hi ha coses d'aquestes, m'hi apunto també de seguit.
Eh? Quina història tan fantàstica.
Vam estar plorant molt amb una cosa també molt diferent i més seriosa, que era en Xavier Benguereu, que es va morir el Nadal passat. Xavier Benguereu, els seus pares havien anat ja amb altres escriptors catalans a França, pensant-se que aquesta història del Franco duraria dos dies.
I em va durar... Doncs ja vam veure que em va durar quatre, Exacte. Quatre dècades, eh?
Exacte. I van començar ja a preparar per anar-se'n cap a Sud-amèrica, Argentina, etc. I ells van anar a parar a Xile. I el veí, a veure que anava, els dos fills, que havia vingut el fill i el seu germà, es havien quedat amb els avis a Barcelona, pensant això que tornarien. I llavors els avis els van portar en tren fins a Figueres, després van passar la muntanya i els pares els van recollir després ja dintre de Catalunya Nord. I allà se'n van anar cap a Xile. I ells, com que havien vist que els pares se'n anaven amb maletes, van portar tenint unes maletes petites que hi havia el Mickey, retratat i tal, i amb els seus joguetets dintre la maleta van marxar també amb les maletes. Van estar allà, em sembla, que 16 o 17 anys. Però quan van tornar cap aquí, el Xavier, l'altre germà, no, però el Xavier va tornar amb la maleta, perquè encara l'havia guardat, amb algunes petites incorporacions. Les incorporacions era una baldufa xilena, o sigui que dintre la capsa hi havia una baldufa catalana, però una xilena, i unes monedes xilenes. I va venir amb tot això, i ho ha anat guardant anys i anys i anys. I ara també estàvem amb la cosa aquesta de que entre la pandèmia i això, doncs que veia venir que els fills no volien ni sentir parlar de la maleta aquesta i tal, i va venir un dia
amb la maleta.
A fer maleta aquí per fer la donació. Nosaltres, com que vam saber que venia per això, ho vam avisar en el de Tramuntana Televisió i va gravar tota la seva... Bueno, va venir amb en Julià Guillamón, que li va fer una entrevista al Xavier Benguerel, i bueno, ell va explicar això i es va posar, va acabar plorant. Per això deia, això de plorar. I jo també allà plorant al costat de la solteria. I ara, pobre, mira, al cap de ben poc d'haver fet aquesta donació, doncs es va morir.
Bé, hi ha un secret, que no és tan secret, perquè s'explica des del museu, que és a partir d'aquella frase, doncs, del Petit Príncep, no? Diu que no, totes les persones grans van ser un principi nens, encara que poques d'elles se'n recorden. A veure, el Museu del Joguet és pels infants o és en gran part per les persones que som grans? O és per tothom?
Per tothom hi ha molts sentits diferents i això, gràcies en part, va ajudar molt indirectament en Joan Brossa. Joan Brossa, jo vaig tenir la sort quan vaig anar a estudiar a Barcelona de conèixer-lo aquella mateixa setmana i ens vam veure cada setmana fins a la seva mort. I la setmana de la seva mort encara havia estat aquí el dimecres i quan jo estava a Barcelona, els dimecres era el dia que anàvem al cinema ABC, que era la filmoteca, l'única filmoteca que hi havia, el dimecres al vespre, i vaig caminar molt amb ell, vaig passejar molt amb ell, em va fer molts jocs de mans i em va explicar moltes coses. I una cosa que ell tenia molt present, quan parlava de la seva obra i parlava de les obres de l'altre genital, era, diu, la història és molt important, però no la història que tenim darrere l'esquena, la que no hem de fer nosaltres mirant endavant. I el museu, que va néixer bé com tots neixen, com neix una institució de museus, no? Que és amb una col·lecció. I havíem mirat molt enrere pels avis, com deies tu, però també hem anat mirant per davant i ara estem treballant molt en trobar coses i recollir coses que són perquè el 2050, quan els teus nets vinguin aquí al museu, potser voldran veure què passava en aquest moment que estem ara. I això fins fa pocs anys era impossible. Jo quan vaig néixer als 40 hi havia alguns museus, no? Però perquè una peça pogués anar a un museu havia de tenir 100 anys, si no, no interessava. I t'ho juro que de peces de 100 anys horribles, estèticament, no? Hi havia molts, però com que tenien 100 anys, ja hi eren de museu. I clar, tot jo crec que els museus ara han de fer un servei. Mira, nosaltres, perquè em diguis una mica la història aquesta, amb la presó de Girona i amb la presó de Figueres, ja fa anys que hi anem a fer tallers per ensenyar-los a jugar a la baldufa, per ensenyar-los com són els joguets de gènere, cosa que quan vam començar el museu ni existia, els museus de gènere. Tots eren joguets, no? I ara, en canvi, és un tema a veure, no? O, per exemple, hi ha una associació a Figueres, que és un centre de dia per malalts d'Alzheimer, doncs que també anem allà a portar-los coses, i joguets, i fotografies, i quan veuen un llibre del Pinocho o la Blanca Neus, bueno, se'ls remou el cap o una nina, i diu, mira, la meva germana en tenia una com aquesta, i tal, no? Jo crec que els museus és un fet social i ara ha d'estar obert, ja ha de ser perquè es vingui a jugar els avis, per descomptat, les famílies, per explicar-los. Fa pocs anys, quan vam obrir un museu fa 40 anys, no hi havia cap vitrina dedicada al Madelman. I ara, esclar, els nens del Madelman, els nens dels anys 70...
Tenen uns quants més.
Ja tenen fills, i porten els nens i tal, i tenim un llibre perquè la gent doni la seva opinió i apunti coses, i van començar a sortir unes quantes explicacions de... I els Madelman on són, i els Madelman on són. I quan van fer l'ampliació, ara fa 3 anys, de la segona planta, la vitrina més gran de la segona planta està dedicada al Madelman. I ara els pares aquests que diguem, ja venen i mira, veus, el teu pare jugava amb això. Que és una altra manera de jugar, explicar-li als seus fills això. Els seus fills no els interessen pas massa, els Madelman. Però si serveixen pels pares, doncs fantàstic. No?
El Museu dels Joguets de Figueres, a tocar de la Rambla, té un panorama impressionant de la vila de Figueres, de la ciutat de Figueres, de la població. Des d'aquest mirador de Figueres, com es deu passar la vida de Figueres i dels figuerencs d'aquests darrers 40 anys? Ha canviat molt Figueres? Encara són juganers, els figuerencs?
Sí. Mira, la prova una mica, ara no sé com fa, ja fa 27 o 28 que vam començar a organitzar una cosa que en diem Festa del Joguet. I llavors són venedors francesos de joguets i de col·lecció i venedors, evidentment, espanyols i a vegades també algun d'anglès, i han vingut unes noies que sempre venien tots els anys, que eren d'Holanda i tal, i hi ha una trobada a Figueres de joguets de no sé quants països que serveix per, no sé, si tu fas col·lecció de baldufes, doncs potser trobes una baldufa, com en Benguerel va trobar aquella baldufa de Xile, no? O pots trobar per la teva col·lecció diferents coses. I alhora la gent, els que són col·leccionistes o que van intentant descobrir aquest món del jugar del petit, de fet, els nens, ara fent una parèntesi, els nens i nenes, quan neixen ja tenen els seus joguets, tenen el seu peu, la seva mà, i ja juguen això, com els gossos, eh? I els animals fan el mateix, no? I llavors, si a més, doncs, els hi dones un sonall i fa soroll, evidentment que els hi has ampliat el camp pedagògic i didàctic, no? Però jo crec que sí, que Figueres... Bueno, nosaltres n'estem contents i dos dies a l'any fem una jornada de portes obertes al museu, i ho fem el dia de Santa Creu, lògic, per Figueres, i el dia de Sant Pere, que també lògic per Figueres, que és la festa petita. I no saps la gent i gent, les cues que hi ha, i no hi ha ni un turista, eh? són gent de Figueres, no? I que ja ho reserven i diu, ja és el tercer any que vinc. O sigui, gent que tenien 30 anys tenien un museu al costat i no hi havien entrat, però que no, i això de la festa gratuïta, jo crec que són bons catalans.
Si te pots estalviar...
La veritat és que també de figuerencs que han fet donacions de joguets al museu, fent aquesta, això que ens explicava la Brossa de mirar endavant, ha estat important. I ja no diguem les col·leccions que han vingut des de París, però col·leccions, no allò, tres peces, també, però vull dir, des de París, unes col·leccions d'un senyor que es deia Langlais, que era un gran amic de l'André Breton. I, de fet, per aquest motiu també va venir la filla del Breton a veure'ns. Ha vingut diverses vegades, és una enamorada del museu, una senyora ja bastant gran, i ara ens va fer un obsequi. L'última vegada que va venir, just abans de la pandèmia, quan ens despedíem a baix, a la sortida del museu, es diu, jo us han de res, de marioneta que l'André Breton va comprar a Mèxic amb la Frida Kahlo. I el meu francès, tot i d'estar tan a la vora França, aquest de marioneta, vaig entendre que eren dos marionetes, però no, al cap de 15 dies va arribar una caixa i hi havia 27 marionetes.
Déu-n'hi-do.
27 marionetes comprades a Mèxic, molt maques, petites, fantàstiques, que el govern francès l'any 1938 va demanar i va enviar a l'André Breton a Mèxic per convèncer la Frida Kahlo de fer una exposició a París. I se'n va anar l'André Breton allà, va viure amb ells i amb el Diego Rivera, a casa d'ells i tal, els va convèncer, i la Frida Kahlo el va acompanyar amb un mercadillo que feien aquestes titelles, i ell se'n va enamorar i em va comprar i els va portar a París, i van estar a casa dels Breton i després ara a casa de la filla, i ara, doncs, sortosament ja no estan a París, exordosament per als figuerencs i per al museu, estan en una vitrina, que no van fer inauguració perquè va coincidir amb el mes de març de l'any passat, que vam encetar la pandèmia i el confinament i es van quedar les titelles allà. Però jo encara me'ls admiro de tant en tant, quan passo vaig expressament a veure'ls, perquè són una delícia i una cosa tan insòlita de tenir aquestes titelles i pensar que els van comprar la Frida Kahlo i l'André Breton a Mèxic i que van fer el viatge i llavors no era com ara que agafes un avió, però clar, tot era bastant més complicat i que això hagi acabat arribant a Figueres, fantàstic, no?
Les videoconsoles i els videojocs compten com a joguet? Hi ha un departament, una cambra digital en el museu o com es planteja el tema?
I tant que sí. Ara el que hem començat a muntar-ho, això en la segona planta, mirant endavant, com deia el Brossa, no? I ens han ajudat molta gent portant les videoconsoles de quan érem petits i tal. I ara hi ha un xicot que és un professor de la Universitat Pompeu Fabra, que és entès en tot això i vindrà ajudant-nos una mica a ordenar tot això, perquè tot això és un... Allò, cada dia en surt un de nou i tal, però tenim uns dels primers. Jo vaig tenir la sort, també, dic, la filla que viu al Quebec i al Museu de la Civilització de Montreal, de Quebec, van fer una exposició, fan moltes exposicions temporals, una mica el ritme aquest que tenim nosaltres, doncs l'hem copiat, l'hem après i ens han ensenyat els quebequesos. I van fer una exposició sobre el món aquest dels videojocs. I va estar molt bé, l'única cosa que no va estar bé és que no van fer catàleg, però bueno, jo em vaig vestir de Mandelman i vaig fer fotografies d'amagat, perquè tampoc deixava fer fotos. Però bueno, vaig aconseguir portar una mica d'informació i tal que ens ajudi a poder-ho muntar científicament bé tot aquest món, que segurament desapareixerà, i si no desapareix, variarà i canviarà tant com ha estat fent aquests pocs anys, que serà realment intentar reconstruir-ho dintre 20 anys seria un problema immens, complicat.
Bé, una de les bones feines inicials que va fer el Museu del Joguet va ser precisament escollir l'Hotel París, perquè hem de suposar que hi havia el risc de que desaparegués, es transformés en no sé què, o inclús en un altre model hoteler. Com va anar aquesta gestió de dir, salvem l'Hotel París?
Sí, amb això hem de treure'ns el barret i fer un reconeixement, que ara no hi és, es va morir en Lluís Duran. Lluís Duran Simón és el que tenia llogat l'Hotel París, i que va ser ell que va veure... Nosaltres, amb aquesta exposició que va organitzar Max Carrer, on ja va haver acabat tot això, aquesta exposició ens la van demanar al Palau, a l'Ajuntament de Perpinyà, perquè inauguraven el Palau de Congressos. I vam inaugurar el Palau de Congressos a Perpinyà. I en Lluís Duran va anar a Perpinyà, va veure aquesta exposició, i va tornar fascinat i va dir... Això, l'Hotel París seria tenir l'Hotel París tancat perquè no complia la normativa de la Generalitat, no estaria en aquell moment, i ho podríem fer això i tal. Dic, bueno, anem a veure, jo a dintre no hi havia estat mai. I vam entrar aquí, al menjador, que és l'espai, la sala més gran, però bueno, això acabes al cap i miraves, i malgrat que hi ha dues plantes a sobre, es veia el cel. Perquè és un edifici del 1767, i pobret, s'havia fet una mica vellet. Però bueno, el carregament que portàvem d'inconsciència ens va sobrepassar i vam dir que sí, i vam inaugurar el museu aquí. Després hi va haver un senyor que es va presentar per alcalde de Figueres, però que no va sortir, però que influenciava molt i es pensava que sortiria, i aquest ja volia agafar el museu i portar-lo a un altre edifici al fons del carrer Nou i tal, i va dir, escolta, aviam, nosaltres, la Pilar i jo, la meva dona i jo, vam crear la fundació i cedim gratuïtament per la ciutat de Figueres, a la fundació aquesta, tota la col·lecció nostra i les donacions que hi ha hagut. El museu ha nascut aquí, ha anat creixent aquí, cada vegada anava més bé. Dic, no inventarem res. Si voleu, la idea nostra ens sembla molt justa, però aviam, no ens vingueu a fotre invents aquí. I sortosament aquest senyor no va sortir alcalde.
I el museu segueix a l'Hotel París.
Sí, no hem posat el nom d'ell de subtítol, però ja veus que no el perdem.
Estem ja fora de temps. Únicament uns segons per agrair la presència avui d'en Josep Maria, Joan i Rosa en el programa. Amb una paraula, felicitat merescuda per molts anys, Josep Maria,
moltes
Joan i Rosa.
Moltes gràcies a vosaltres, Ofer.
Ens alegrem moltíssim d'aquest aniversari tan treballat, a gaudir-ho. Sort, salut i fins aviat.
Molt bé, gràcies.
Víctor, tornem d'aquí 7 dies.
Si no, la setmana entrant, si dubte.
Aquest és un programa fet possible a la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. Us ha parlat en Lluís Arter, gràcies, fins la propera setmana. Adéu-siau.